Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'autopista P7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia es tornarà a obrir completament el trànsit en sentit sud a les 3 d'aquesta matinada. Ho ha anunciat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
S'obrirà l'autopista P7 en sentit sud a les 3 de la matinada d'avui. Les 3 és una hora avall i, per tant, ens va molt bé per gestionar el que és tot el trànsit, que és un trànsit a 120 km per hora i és un trànsit important d'aquesta autopista. En les hores avall, tota aquesta gestió és molt més fàcil de fer. En aquests moments s'està procedint ja al pavimentat per poder circular. A la tarda es pintarà i a la matinada estarà operativa l'autopista.
Recordem que hi havia un carril obert en aquest tram on circulaven exclusivament autocars, però es va decidir tancar-lo també després que dos d'aquests vehicles no van respectar la senyalització i es van acostar a la zona de risc on s'estan fent les obres arran de l'accident ferroviari de Gelida. Ara es tornaran a obrir els tres carrils en sentit sud que tenen una capacitat de 5.200 vehicles per hora. Repassem ara més notícies amb la Núria Har. La borrasca Marta continua colpejant el sud-oest peninsular amb pluja intensa i ràfegues de vent de més de 100 km per hora.
Andalusia és la zona més castigada quan encara no s'havia recuperat de l'impacte del temporal Leonardo, amb camps negats, rius al límit, com el Guadalquivir, que han obligat a desembassar una trentena de pantans i cases mitges fundrades. Ja s'ha desallotjat preventivament més d'11.000 persones, 8.000 de les quals a la província de Cádiz. Centenars de carreteres continuen tallades i pràcticament no hi ha servei ferroviari en tota la comunitat. En les darreres hores s'han registrat diversos terratrèmols a les províncies de Màlaga i Cádiz, amb una magnitud màxima de 3,7, que no han deixat danys materials ni personals.
La pluja de les últimes hores al sud-oest de la península també afecta les eleccions a Portugal, que avui torna a les urnes en una jornada complicada, precisament per les conseqüències d'aquest temporal.
És la inèdita segona volta d'unes presidencials en què s'enfronten el socialista António José Seguro i el líder de l'extrema dreta, André Ventura, que ahir va demanar ajornar les votacions pel mal temps. La llei no permet retardar les eleccions a tot el país per temes meteorològics, només ho poden fer els municipis a títol individual. Fins ara només ho han fet 3 situats al centre de Portugal. Tot i la previsió de pluja abundant, el primer ministre, Luis Montenegro, afirma que en la gran majoria del país hi haurà les condicions per votar.
A Catalunya fan falta 19.000 instal·ladors de serveis com el gas, la llum i l'aigua.
L'organització que agrupa les empreses del sector, FEGICAT, alerta d'una falta d'operació operaris qualificats que diuen frena l'economia i incompleix els objectius de desenvolupament sostenible establerts per la Unió Europea. Eric Martín n'és el president.
Per implantar una indústria calen instal·ladors. Per fer la transició per la mobilitat elèctrica falta qui tiri línies i munti punts de recàrrega. Per construir vivenda, que és un dels principals problemes actualment, falta instal·ladors.
I el Castell dels Tres Dragons de Barcelona, ubicat al Parc de la Ciutadella, es transformarà en un museu amb auditori i biblioteca. La reforma convertirà l'edifici en un equipament accessible i integrat amb la resta d'àrees patrimonials. Jordi Valls és el quart tinent d'alcaldia de Barcelona i el responsable de l'àrea de ciència.
Aquest edifici, juntament amb l'Umbracle, juntament amb l'Hivernacle i també el que és el Centre Martorell, configuren, podríem dir, un apartat de divulgació científica dins el marc de la Ciutadella del Coneixement.
Aquest projecte de la Ciutadella del Coneixement té l'objectiu de convertir el parc i l'àmbit que l'envolta en un pol de coneixement, recerca i innovació punter al sud d'Europa. Esports, Biel Carilla.
A aquesta hora comença l'ACB de bàsquet, un duel català Lleida-Manresa, partit que es pot veure per TV3, Pavelló Barris Nord, Ernest Macià, bon dia.
Bon dia, acaba de començar el partit, minut i 20 segons, de moment empat a 0, el pavelló és absolutament ple, els dos equips busquen la permanència, el Lleida una mica més a prop, recordem que això sí, ahir va guanyar el Burgos, l'equip que marca el descens, i que per tant això ho encareix una mica, 0-0, primer minut i mig de partit al Barris Nord. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Lleida.
D'aquí a menys de mitja hora, dos quarts d'una, començarà el Penya València i també a l'ACB el Barça juga aquesta tarda a les 7 contra el Girona al Palau Blaugrana. Més esport en directe, l'Hoquei Lliga acaba de començar el Liceo Barça en directe per Esport 3, de moment a primer minut empat a 0. En futbol, el Barça es continua mostrant com un líder sòlid i ara té 4 punts més que el Madrid a la Lliga de manera provisional gràcies a la victòria contra el Mallorca ahir per 3 a 0 al Camp Nou. Els blancs jugaran aquest vespre a les 9 a Mestalla contra el València. Abans, a un quart de 5, es jugarà el Sevilla-Girona, que ahir va quedar ajornat per l'alerta meteorològica. A la Lliga F avui es juguen els partits Real Madrid-Espanyol a les 4 i per Esport 3, i Real Societat Badalona també a les 4 i que es podrà veure per la plataforma 3CAT. Més tard, a les 6, Logroño-Barça. També avui, el Barça d'handbol jugarà a la final de la Copa d'Espanya contra el Valladolid a dos quarts de 2. Això després de derrotar el Bidasso a les semifinals 37-31. Dicament estarà entre un mes i mig de baixa i dos per una lesió als isquiotibials de la cama dreta.
Fins aquí les notícies.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 6. Catifa vermella avui al Liceu per celebrar la 18a edició dels Premis Gaudí, un Gaudí en què Romeria, Cirat i Sorda parteixen com a favorites perquè són les pel·lícules que tenen més nominacions, però la sensació és que res està clar i que tot pot passar aquesta nit en una gala des del Gran Teatre del Liceu, que podreu seguir, com sempre, a través de l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del vespre amb els companys de La Finestra Indiscreta. Avui ens acompanya el Toni de la Torre. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Marta Ferrer. Què tal, Marta? Hola de nou.
Què tal?
Avui anireu a dormir tard. La Marta s'ha llevat molt d'hora, per tant, ja veurem com ho gestionem, això.
Però no és res.
No li tinguis en compte avui, Toni.
Sí, tinc algun lapsus.
No, però si la Marta ja ha fet Oscars, o sigui, clar, comparat amb Oscars o Emmys, això...
Això s'acaba aviat, avui.
Això s'acaba aviat, sí.
Això per nosaltres és d'hora.
Molt bé, molt bé. A veure, la novetat és que és al Liceu, que hi ha un hermetisme absolut sobre aquesta gala, que hi ha nervis, que deuen estar fent assajos a aquesta hora, i que són 5 presentadores, no, Marta?
Sí, són 5 presentadores, 5 guardonades ja en altres gales prèvies, actrius, músics, hi ha Nora Navas, Laura Weismar, Maria Arnal, Maria Molins, Carla Quílez, és a dir, gent que ja sap una mica de què va el tema dels Gaudí, i que entenem que cadascuna tindrà un protagonisme específic, és allò, no seran les 5 a l'hora presentant tota l'estona, sinó que hi ha una que presentarà en algun moment, després passant el relleu a una altra, etcètera, etcètera, perquè la gala suposo que sigui una mica més amena. Ja sabem que les gales són molt difícils de fer. Passa amb els Òscar, passa amb els Emmy, passa amb els... amb totes les gales de premis de la història. Sempre hi ha un moment que baixa el ritme. És molt difícil mantenir tota l'estona un... allò, no cal un ritme frenètic, tampoc, però una cosa que sigui una mica...
Dinàmica.
I els discursos, sí, fàcil de passar.
Els discursos, sobretot, s'allarguen sovint. L'any passat van fer...
Ho va demanar la presidenta, no?, que a veure si els podíeu fer amb intel·ligència artificial,
sí,
els discursos,
també,
per fer-los,
sí,
més amens.
Aquest detallet, jo crec que els guionistes no els faran gaire. Però veurem quin sistema fan servir, perquè l'any passat hi havia allò de l'extintor, la conya de l'extintor, que no va servir de gaire.
És que no acaba de funcionar, això, de, ni la bocina, ni l'extintor...
No, és que també jo entenc que si és el teu moment per brillar,
sí,
i
no,
potser és l'únic premi que guanyaràs a la carrera, i hi ha gent molt veterana que ja porta molts premis i que, evidentment, doncs, no cal que cada discurs faci 2 minuts d'agraïment, però hi ha molta gent que potser, doncs, només el guanyarà per aquesta pel·lícula, doncs, escolta, agraeix a qui vulguis i ja ho farem passar d'altres maneres.
Molt bé. A veure, 5 presentadores. Amb Nora Navas, que justament també està nominada per Mi amiga Eva, amb aquest Liceu, que és un escenari nou perquè sempre es feia al Fòrum de Barcelona, a l'Auditori CCCIB, I també serà l'escenari dels Goya d'aquí un parell de setmanes, eh? Per tant...
Exacte, entenem que per això no han volgut fer-ho coincidir, no? Perquè fer justament és l'únic any o un dels únics anys que els Goya es faran a Barcelona, s'han quedat l'auditori CCCIB, per tant, clar, no fa de mal fer, diguéssim, fer dos premis en el mateix lloc.
En el mateix espai, sí, perquè visualment, clar, es veu repetit. És, evidentment, és molt més maco el Liceu. O sigui, no
també
hi ha,
és més petit.
No hi ha comparació, té altres inconvenients, però com a escenari el Liceu és indiscutible.
És una edició en què Romeria i Cirat parteixen com a favorites, són les que tenen més nominacions, 13 i 12, però tot pot passar i res està clar. Anem a repassar algunes de les nominades a millor pel·lícula en català. Comencem amb Wolfgang.
Hola, tu.
De veritat quedarà a viure amb aquest senyor?
Doncs aquest és el meu piset. I a partir d'avui també el teu, eh?
T'hi veus capaç o necessites...
Aquí sentim el Miquis per bé, és la pel·lícula del Javier Ruiz Caldera basada en el llibre del mateix nom, que va ser un èxit absolut a les sales. És la millor estrena de cine en català del segle XXI, va recaptar més de 670.000 euros en només 3 dies.
El premi ja el té, per mi. El premi en el sentit que aquesta recaptació, el premi Wolfgang, i per extensió també el cinema català, eh? És a dir, moltes vegades, especialment en els últims anys, hem parlat sobre l'augment de la qualitat del cinema que fem, però és molt important també que la gent se'l senti propi, que vagi a les sales, que vagi a veure aquestes pel·lícules. Tenim l'any passat va ser històric, amb el 47 i amb Casa en Flames. Aquest any no hem arribat a aquelles xifres perquè era molt difícil, però no les hem baixat tant. Són 700.000 espectadors en total, en tot l'any, que estan molt i molt bé, i gran part d'aquests espectadors van triar Wolfgang. Per tant, jo crec que aquest mèrit, independentment dels premis, ja el té fet.
No entenc que Miquis per bé no està nominat, oi?
Jo tampoc ho entenc. Perquè a més,
té dues nominacions. O sigui, Frontera també és un dels protes.
Exacte. Sí. Et diré més, ho investigarem. A veure si en traiem l'entrellat.
Jo tinc una teoria.
Per què no està nominat?
Clar.
Sí, jo tinc una teoria que passa amb totes les gales de premis del món mundial, que és que quan hi ha un actor o un director o un guionista o el que sigui que opta a dues categories, hi ha una divisió de vot.
Clar, això és el més probable, però també hi ha...
Però no està de protagonista les dues pel·lícules?
Sí, ah. Exacte, però aquí ens hem de preguntar per què està... És a dir, l'han presentat a dos bandes? Perquè això és una molt mala estratègia.
Clar.
Aquí hi ha, per exemple, el cas de l'Álvaro Cervantes, que també està doblement nominat. Uh-huh. El que passa és que, en el cas de Sorda, va com a secundari, i en el cas d'Esmorza amb mi, va com a protagonista.
La categoria és diferent.
Per tant, aquí han estat hàbils, diguéssim, perquè sabien que si andava tots dos en la mateixa categoria es podia provocar aquesta divisió de vots i que no acabés nominat per cap dels dos papers. Clar. No vol dir que el Miquis per bé no s'ho mereixi, perquè evidentment s'ho mereix per tots dos papers.
És que, de fet, si tu ets protagonista de dues pel·lícules i les dues estan nominades... És evident que alguna cosa has fet molt bé.
Clar.
No? No ho sé, hem de parlar amb ell també. Intentarem trobar-lo i preguntar-li, perquè no crec que estigui gaire content amb aquest... Amb això, perquè
és que
realment...
El Miquis per bé sempre és molt diplomàtic i segur que no té
una... Intentarem a veure si ens ho explica,
però
clar, jo m'imagino que he protagonitzat dues pel·lícules, una de les quals, una de les més taquilleres de l'any, i segurament en molt temps, doncs em decebria no estar nominat, la veritat.
Molt lluny.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días, pues se parece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia.
Molt lluny, també nominada millor pel·lícula en català, pel·lícula de Gerard Roms, que ha fet Mario Casas parlar català a la gran pantalla. És la història d'un jove que va a Utrecht a veure un partit de futbol i que decideix quedar-s'hi.
L'ha fet parlar en català i li ha donat el millor paper que jo li he vist a Mario Casas. Les dues, o sigui, ha tret el millor actor de Mario Casas.
Mira que ha fet pel·lícules, el Mario, eh?
Sí, sí, sí. Això també té a veure amb el fet que el Gerard Roms ha treballat durant molts anys amb el Mario Casas.
És el seu coach, no?
És el seu coach. Aleshores, com a director de la pel·lícula, suposo que ha tingut més capacitat per extreure-li el millor que podia donar ell. Però a mi em sembla un gran candidat a guanyar el Premi Millor Actor.
Per mi és el favorit. És a dir, és veritat que és un any molt imprevisible, així com l'any passat tots teníem clar, no?, que la cosa estaria entre el 47 i Casa en Flames i que hi havia poc lloc per la sorpresa, perquè sabíem que era una de les dues i el dilema era, doncs, quina de les dues serà finalment. Aquest any crec que tot està bastant en l'aire perquè hi han hagut grans pel·lícules, hi ha hagut grans actuacions. El que passa és que jo crec, o almenys per mi, seria la més merescuda, seria la de Mario Casas com a protagonista de Molt Lluny, per això que diu el Toni, perquè és que fa coses que el consoliden com un actor diferent. Mario Casas ha fet moltes pel·lícules, això que deies tu, Roger, però moltes d'elles considerades potser menors en el sentit que doncs, eren més trivials, papers doncs, els típics de comèdia romàntica que mai es miren bé, que potser ell no havia pogut demostrar realment que és bon actor i molta gent el tenia doncs, com un actor menor i aquí per fi ha demostrat, també per aquesta sintonia amb el Gerard Toms, que pot fer papers que segurament molts de nosaltres no li havíem imaginat i per mi molt lluny va ser descobrir aquest nou Mario Casas. Per tant, només per aquesta aproximació, pel fet de parlar en català, que aviam, s'ha venut com que parla català a la pel·lícula i en realitat de català parla més aviat poc, perquè és una pel·lícula bastant multilingüe. Que aquí també hi ha hagut un altre tema de si realment aquesta pel·lícula ha d'estar a la categoria,
havia d'anar a la categoria de català.
Clar,
no, només el tràiler, va tornar a tirar el tràiler.
Que
l'arrencada del tràiler és molt catalana, no es veu.
No, el que passa és que hi ha el personatge de David Verdaguer que parla molt.
Clar, hi ha una qüestió de percentatges aquí.
Clar, i llavors com que es compta pels percentatges, no es compta per sí, el minuts.
Jo no l'he vist aquesta, el David Verdaguer parla en català.
Sí, és un altre català que el Mario Casas es troba a Utrecht. Llavors com que no es compta per minut de pantalla, sinó que es compta per paraules en el guió i el David Verdaguer parla moltíssim, doncs ja arriba el percentatge que cal perquè sigui pel·lícula en català. Bé, més enllà d'aquest problema o no problema o d'aquesta situació, a mi és una de les pel·lícules que més m'ha agradat, és una de les meves preferides per aquesta nit.
És
i sobretot,
tu vas amb, o sigui, com a favorita,
jo potser
tu vas amb
sí.
Molt lluny.
M'han agradat molt totes, perquè realment és que ha estat un bon any. No, em costa decidir-me, però molt lluny em va despertar alguna cosa que no m'esperava, tant pel personatge de Mario Casas com per la història que explica, com per la manera en què l'explica, i només per aquesta sensació que se'm va quedar al sortir del cinema, de dir, ostres, aquí m'ha remogut coses i m'ha deixat el cos d'una manera que no m'ho esperava, i jo vaig amb molt lluny.
Una altra pel·lícula que opta també al Premi Gros, Frontera.
Necessito veure el Jerome.
Estava que parlant amb els feixistes i ja en tenia prou.
Aquest és el drama històric de la Judit Colell, que precisament és la presidenta de l'Acadèmia, sobre un petit poble dels Pirineus als anys 40 que ha de fer front a l'arribada de refugiats jueus que fugen del nazisme. Em van parlar aquí amb el mateix Miquis Parvé i amb la Judit Colell. Precisament es pot donar la circumstància que la presidenta de l'Acadèmia rep el premi a millor.
Sí,
vale, això pot passar. De fet, jo crec que això és el que passarà.
Què dius ara, Frontera?
Per mi és la meva aposta. Jo penso que Frontera guanyarà millor pel·lícula, primer perquè, clar, estem parlant d'un any on està tot molt dividit. Està tot molt dividit. Mm. Aleshores, el que acostuma a passar, a més, està dividit d'una manera que no és gaire habitual, que és que per un costat tens pel·lícules amb un potencial comercial molt elevat, com Wolfgang, o Frontera, que també ha fet molt bones xifres en taquilla, ha anat molt bé, i per l'altra tens pel·lícules molt de cinema d'autor. Aleshores, quan passa això, normalment l'Acadèmia, al final, són academicistes. Aleshores, van a la proposta més acadèmica. Aleshores,
premiar la pasta.
No, a premiar la pel·lícula la tradicional, sí, combinat una mica amb la taquilla. Aleshores, Frontera, em sembla que és una pel·lícula que està molt ben feta, és un drama històric, és un gènere on nosaltres hem destacat sovint, és l'hereva de Pa Negre, en certa manera. I, a més, em sembla també que és una pel·lícula que, a través d'aquesta història, ambientada als anys 40, està parlant de forma bastant obertament d'una problemàtica molt actual a les fronteres. I recordem,
sempre funciona, sempre agrada.
I recordem que l'any passat qui va guanyar va ser el 47, que també tenia un missatge polític bastant clar. Aleshores, a mi em sembla que, evidentment, com dic, està molt obert, eh? Però si jo hagués d'apostar per una pel·lícula, seria aquesta.
Amb un repartiment envejable, eh? Miquis Parvé, Jordi Sánchez, Maria Rodríguez Soto, que sempre està fantàsticament bé, la Bruna Cosí.
Sí, és que és una pel·lícula...
Bruna Cosí, que deu estar nominada a secundària.
Correcte, i també la Maria Rodríguez Soto, protagonista. Clar, és una pel·lícula que amb aquest repertori poca cosa més has de fer, perquè ens entenguem. És a dir, amb aquests actors només necessites que facin el millor paper possible, que per mi és el que fan en aquesta pel·lícula, i per això, de nou, molt injust que Miquis Parvé s'hagi quedat sense la nominació. És veritat que és l'hereva del que tradicionalment ha estat el cinema català. Jo crec que, justament, l'altre dia ho pensava, en aquesta categoria de millor pel·lícula és molt interessant el que ha passat, perquè trobo que hi ha una mostra meravellosa del que són els últims gairebé 20 anys de cinema català, que és aquesta confluència de el que era el cinema català fins ara, de cine tradicional, històric, social, per exemple, Pa Negre, no?, com Frontera, cinema més comercial com Wolfgang, i després aquestes pel·lícules d'autor d'Albert Serra, de Carla Simón, ara d'Oliver Lasche, també, no?
Aquesta, el drama intimista,
el drama
sobretot.
Intimista de planos reposats, d'una certa tranquil·litat, d'un cert ritme més reposat, Queden tots definits, no?, en aquesta categoria, que és una cosa meravellosa perquè hem fet una síntesi del que ara és el cinema català en ple 2026.
Demanaríem més branques, però...
Jo moltes, sí.
Jo demanaria més
sempre
branques.
En demano
crec
més.
Que continuem estant bastant limitats en quant a varietat de registres.
Estrany riu.
Tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
També nominada millor pel·lícula, pel·lícula de Jaume Claret Muixart, que es va presentar a la Mostra de Venècia i explora el despertar sexual d'un nen adolescent.
Sí, amb aquesta el Toni i jo no hi estem d'acord.
No, no, discrepem. Perquè... Bon, discrepem amb moltes
discrepem
coses.
Discrepem moltes coses el Toni i jo.
Això es tracta,
Clar, i tant.
Amb aquesta també. A mi és que li reconec tot el mèrit, sobretot visual. Crec que és una proesa visual filmada en analògic en 16 mil·límetres, pel Danubi. És una reflexió molt interessant a nivell tècnic, però ja sabeu que a mi, més enllà del nivell tècnic, sempre li demano alguna cosa més a les pel·lícules, que aquesta particularment no m'ha donat. També perquè, si heu vist Call Me By Your Name, la pel·lícula que va fer famosa Timothy Chalamet, de Luca Guadagnino, home, hi ha bastantes similituds. Cosa que no és necessàriament negatiu, però jo vaig estar tota la pel·lícula pensant això, és Call Me By Your Name a la catalana, que ja està bé que
el
tinguem.
Jo li veig bastantes més coses, he de dir. Veig aquesta història del despertar sexual del protagonista, veig com això el distancia del seu germà, com la seva mare reacciona al fet de veure que aquest personatge s'està fent gran i viurà una experiència molt semblant a la seva. Aquesta reflexió sobre què has de fer com a mare, has d'intervenir més, menys, has de deixar... Em sembla que la manera com s'explica aquesta entrada al món adult està fet d'una manera molt sensible, independentment ja de... És a dir, a nivell de guió, no a nivell visual. Està fet amb una sensibilitat que és molt especial. Em sembla que tenim aquí al davant un autor, que és el Jaume Claret Muixart, que també està nominat a millor direcció novella, però a mi em sembla que amb aquesta pel·lícula el que apunta és algú que té una mirada molt pròpia i que és algú del que parlarem moltíssim en el futur.
I molt interessant que a la categoria de millor pel·lícula hi hagi tantes obres de directors que comencen. És a dir, Estrany riu és un exemple, no?, d'òpera prima, Gerard Oms el mateix, amb Molt lluny, que siguin directors que acaben de començar pràcticament, que evidentment tenen trajectòria en el món del cinema, però que és la primera gran pel·lícula que fan i que ja mereixin aquesta distinció, és molt, molt positiu pel que és el cinema català del futur.
És una de les altres coses que destaca d'aquesta edició dels Premis Gaudí, que hi ha directors, directores molt veterans, però també si està veient, es comença a veure la nova fornada, no? Especialment, per exemple, que no l'hem mencionat, Gemma Blasco per La Fúria, que és un treball esplèndid, sobretot interpretatiu, que més, ara que deies...
Aquí Ángela Cervantes per guanyar...
Ángela Cervantes jo crec que és la favorita per guanyar.
Sí, i tant, és que se'l mereix moltíssim.
Jo crec que és la favorita, entre altres coses perquè fa una interpretació que encaixa molt, connecta molt amb altres interpretacions que hem vist aquest any, per exemple, Rose Byrne...
Si pudiera te daría una patada,
títol fantàstic, o amb la Jennifer Lawrence a Die My Love, és a dir, és aquesta interpretació molt física, molt visceral, per parlar d'una història que li passa a un personatge femení, no? És la mirada femenina passada a través del cos de l'actriu, i ella fa servir el cos en aquesta pel·lícula d'una forma extraordinària.
D'aquesta nova fornada, Ivan Morales ha debutat a la gran pantalla amb Esmorza amb mi.
Natalia?
És l'Omar, sí.
Ja sé qui és. Sí, quina casualitat, no?
En aquest cas, una pel·lícula d'històries creuades protagonitzada per l'Ivan Massaguer, l'Anna Larcón, la Marina Salas i l'Álvaro Cervantes, que també els ha valgut la nominació a millor pel·lícula. Álvaro Cervantes, que està nominat a millor actor protagonista per aquesta pel·lícula i a millor actor secundari per Sorda.
Jo crec que té més números per Sorda,
sí,
francament.
Jo també
perquè és que Sorda és una gran pel·lícula, després en parlarem, però el que fa a Sorda crec que és molt difícil de fer. La capacitat amb què ho fa sembla fàcil el que fa, que això és com el que fa... Té més mèrit, no?, a vegades, dels actors quan veus que gairebé no s'hi estan esforçant, tot i que saps que segurament hi han posat moltes hores de treball i de feina i molt esforç, i t'encarinyes absolutament del seu personatge. Esmorza amb mi potser és la pel·lícula de la qual menys hem parlat en general, no?, que no vol dir que no tingui opcions, però sí que potser al ser un drama romàntic sobre el desamor, una tesi sobre com afrontem aquesta situació quan ja ens fem més grans, quan estem en una societat com la d'ara, en què som molt més cínics, no?, molts de nosaltres pel que ens està passant i perquè l'actualitat ens sobrepassa, doncs potser és la, no vull dir la menys arriscada, però potser és la, de la, al final la, a la que menys protagonisme li hem donat, però en qualsevol cas també és molt bona pel·lícula.
Sí, la sensació és que va a l'última a la cursa, diguéssim, però això no vol dir res, de vegades els últims acaben primers.
Hem repassat algunes de les nominades a millor pel·lícula en català, tot això pel que fa a aquestes pel·lícules en català, però avui també opten a premi les pel·lícules en llengua no catalana. Com aquesta, que pràcticament aquests últims mesos se n'ha parlat poquíssim, Cirat.
Es mi hija. Hace cinco meses que no sabemos nada.
No ha sonat aquest tràiler, eh?
He sentit més aquest tràiler que la meva mare
també
en els últims
una cosa,
6 mesos.
Que ens passin més material,
sí.
Perquè això és una cosa que passa molt poc material i potser tindrem audiotalls nous, no?
I el que vindrà, perquè clar, ara tot just Gaudí, però és que Cirat també serà protagonista, evidentment, als Goya, i veurem si també als Òscar, on guanyi o no guanyi, en parlarem a cabassos aquests mesos que vindran. L'Oliver Lachi, que avui deu ser, no?, també, al Liceu?
Suposem que sí.
Hi hauria de
no
ser, no?
No ho sé, si bé.
Ah, bueno, doncs no és un dels si al·licients també de la gala.
Sí, ho seria.
Estaria bé que l'hagin convençut.
Estaria molt bé, però no ho tinc clar, que hagi vingut.
Però on ha de ser avui? És a dir, fent punts pels Òscar o...
No ho sé, té clar, la cursa pels Oscars
té
molts compromisos.
Hi ha molt business, eh?
Clar. Mm. A mi em sembla molt interessant el que està passant amb Cirat, perquè és una pel·lícula que divideix, és a dir, la gent la divideix.
Jo és que encara no...
Encara no hi has anat, eh?
No, l'he vist, però no he decidit si m'ha agradat o no.
Quant de temps fa que l'has veure?
5 mesos.
I encara estàs processant...
O sigui, no he paït encara allò que va passar al cine. Realment és això que diuen el Sergi, no?, que provoca un impacte.
Clar, polaritza moltíssim. Hi ha gent que li encanta la pel·lícula i hi ha gent que està en el sentit oposat, però en canvi els premis l'estan validant. És a dir, els premis t'estan dient amb una altaveu, és una bona pel·lícula, però en realitat la gent no ho té gens clar, això, eh? Mm. I, de fet, el programa, parlant de discrepàncies, a la Finestra Indiscreta va generar una guerra civil, pràcticament, i un dels programes més escoltats d'aquest any és aquell programa on analitzàvem la pel·lícula i hi havia dos bàndols, i això vol dir que l'oient se situava en un costat o en un altre. És una pel·lícula... És bo sempre, que una pel·lícula divideixi, clar, perquè vol dir que és interessant, que incomoda, que fa coses noves...
Sí, jo el que no he entès és el que... És a dir, el missatge, el motor de la pel·lícula, no l'he entès encara. Saps? No sé quin és.
Perquè jo crec que n'hi ha tants com persones que miren la pel·lícula.
El tema de la pel·li no el sé encara.
Bueno, crec que està relacionat amb la pèrdua i amb el fet de buscar alguna cosa transcendent a la vida, no? On busques la transcendència? Perquè si no la trobes, quina vida tens?
Bé, doncs... més enllà de que avui està cantat que guanyarà, no?
Cirat?
Sí.
Home, en jo principi, no ho tinc tan clar.
Clar, té l'aval... Jo, si em pregunteu què voldria, jo voldria que guanyés Romeria. Mm. Però amb l'aval dels Oscars...
Clar, és
que... molt difícil.
Sí, si no li donen ni els Gaudí, està en plena carrera pels Òscars, ja ho sé que hi ha Romeria, però de la mateixa manera que la Carla Simón ja se l'ha compensat, no, l'ha guanyat tantes vegades merescudament, potser aquesta vegada no, tenint Cirat.
També el risc seria això, que la Carla Simón ha fet una pel·lícula fantàstica amb Romeria, estaria bé també que s'endugués un reconeixement, perquè a més és el final d'una trilogia.
I s'està quedant sense gairebé res, pobreta meva, Romeria. És a dir, havia de ser, no?, tothom l'esperava amb candeletes, havia de ser el final de la trilogia, la gran pel·lícula que s'ho mereixia tot, i en canvi s'està anant una mica amb les mans buides a tot arreu.
Sí.
Jo crec que a Carla Simón els últims anys li ha jugat molt a favor també que feia històries molt d'aquí, històries molt catalanes, que parlaven de nosaltres, que parlaven de la terra, i aquest cop se n'ha llogat, no?, perquè s'ha anat a Galícia a fer Romeria per explicar aquesta altra vessant, altre cop, de la història dels seus pares, i potser amb això el públic català jo crec que potser sí que hi ha connectat, no sé si els acadèmics hi han acabat de connectar tant com amb les altres pel·lícules, que sí que se sentien molt com una reivindicació de lo nostre. Aleshores, davant d'això i davant de Cirat, que clar, és una gran competidora, perquè clar, té l'aval dels Oscars, jo imagino que deu saber greu, no?, dir, home, si l'han reconegut els Oscars, com no l'hem de reconèixer nosaltres?
El Marc Garriga ens diu que no hi ha Oliver Lachey aquesta nit.
Ah,
doncs
Marc Garriga sempre informat de tot.
Una cosa, em sembla fatal.
Jo ja sospitava que era molt probable que no vingués.
Doncs que no li donin el premi per no venir,
home. Doncs que li donin a la Carla.
Que li donin a la Carla, que almenys sí que hi serà.
Home, és que ara qui ha de recollir el premi a l'hora de... No?
El Sergi, no?
Sí, però...
No fa el mateix efecte.
Home, és lleig,
que
és
lleig. O sigui, per compensar-li que no l'han nominat els Goya, el Sergi López, li faran recollir el premi de l'Oliver Lachey. No ho sé. A mi tants equilibris, la veritat.
A mi no m'acaba d'agradar aquesta idea.
Fins aquí la meva crítica. Anem a Sorda.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar intentando.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
10 nominacions té la cinta d'Eva Libertà sobre una mare que no hi sent i que ha de fer front a la possibilitat que la seva filla tampoc no hi senti.
És meravellosa, aquesta pel·lícula. Em sap greu que hagi de competir amb dos altres monstres com són Cirat i Romeria, que tenen, evidentment, un pes increïble. A mi, Sorda, em va arribar tan a dins aquesta història d'aquesta mare i de la seva parella, que és Álvaro Cervantes, no? Que abans el mencionàvem, que fa un paperàs. Míriam Carlo, la protagonista, també ho fa molt, molt bé. Aquesta mare que no hi sent, que pateix per si la seva filla hi sentirà o no, que no acaba de tenir clar si ella vol que hi senti o si vol que no, i així es pugui connectar més amb ella. La seva incapacitat o la seva dificultat per connectar amb ella quan és petita i encara no té el llenguatge desenvolupat, ni el llenguatge de signes ni el llenguatge oral, diguéssim, i veu com la seva parella li passa una mica pel davant perquè té una facilitat que ella no té en aquest sentit. Està molt ben treballat, també com passa amb Estrany Riu, amb una sensibilitat molt específica. Això ve d'un curt també que hi havia fet Eva Libertat i per tant ja tenia molt treballada la història, i em sembla que potser en altres edicions, no, que no hagués de competir amb una pel·lícula nominada als Òscar, potser estaríem parlant d'aquesta pel·lícula com la favorita.
Segurament.
Perquè al principi del cicle de festivals, no, també d'Espanya, se la tenia en molt bona consideració, era la pel·lícula que molta gent recomanava, que deien compte amb aquesta. El que passa és que, clar, el que ha passat després era bastant imprevisible.
No, jo crec que no guanyarà. Jo crec que aquí sí que és una aposta fàcil. Jo crec que no guanyarà. Però això que comentaves, Roger, dels equilibris, doncs...
D'això van les gales,
clar,
no?
Això no vol dir que no acabi guanyant algun altre premi, sigui a nivell d'interpretació, fins i tot direcció, no ho sé, hi ha moltes possibilitats.
Un altre nom destacat del que pot passar aquesta nit. Tardes de Soledad. Albert Serra, nominat a millor direcció, millor documental per Tardes de Soledad. Fa unes setmanes el vam intentar felicitar per la seva doble victòria als Feroz, i no ens en vam sortir de felicitar. Vull dir, li vam donar l'enhorabona, però que no s'ho va prendre gaire bé. Espero que ell sí que hi sigui, perquè sempre dona espectacle a les gales i als discursos.
Sí, home, jo estic esperant el discurs d'Albert Serra, si guanya. A veure, jo crec que la categoria...
Estem donant per fet que guanya i que fa discurs, eh?
A veure, jo crec que la categoria de documental, amb tots els respectes, és bastant senzilla que la guanyi, no? Està bastant al sac. La de direcció, no ho sé, perquè també és estrany, no?, que un director, evidentment perquè és Albert Serra, però és estrany que un director de documental acabi nominat a millor direcció. Clar, competeix amb Carla Simón, amb Eva Libertad, amb Oliver Lache, que, bé, doncs no sabem si recollirà l'estatueta o no.
Jo li donaria abans el considero més nominat, o que té més mèrit o té més característiques per estar nominat com a millor director, que com a millor documental. Una pel·lícula que també el programa...
Aquesta sí que l'he vist.
Ha generat també
divisions. El Toni a la finestra van tenir un debat molt interessant que animo a la gent que es recuperi.
No, perquè penso que és una pel·lícula que cinematogràficament és Albert Serra, jo soc molt admirador del cinema de l'Albert Serra i penso que fa una feina fantàstica, però com a documental penso que té una mirada molt esbiaixada del món dels toros i això s'ha de poder dir. I no sé si és el que volem, també, d'un documental, que tingui aquesta mirada esbiaixada, és una cosa que podríem qüestionar.
Doncs avui, a partir de les 8 del vespre, a l'antena de Catalunya Ràdio, aquesta finestra indiscreta per seguir la gala dels Gaudí, amb el Toni de la Torre, la Marta Ferrer, també el Marc Garriga i el Manu Llàñez, a partir de les 8 del vespre, una gala que també podrem seguir a través de TV3. Per tant, avui, a tarda i nit de cine, a l'antena i a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Un plaer.
Fem una pausa, passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del migdia i rebem a l'estudi de Catalunya Ràdio el Roger Mas i el David Cravent per anar encarant també la recta final d'aquest suplement i posarem una mica de música amb el seu particular de Maudeixo.
El suplement, amb Roger Escapa.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
El Foraster arriba al poble dels Bacanars.
Els de Palafrugell de voltant deien els Bacanars de Begur.
Aquest dia...
Curt d'enteniment.
Vaig acompanyada amb altres sirenes. Vols conèixer més sirenes?
12 graus.
12!
Faig un pipí!
Ara aquí n'hi ha una que fa pipí.
La gent que ve aquí s'ha de batejar els degutis.
El Foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El gos marca la tòfona i nosaltres no sabem si la tòfona està a 5 centímetres, a 10, a 15, si fa 20 grams, si en fa 50. Llavors, clar, és desenterrar un tresor cada vegada.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Molt bé.
Aquesta setmana, per exemple, amb 6 euros et fas un festival de tòfona a casa teva. Dius, hosti, perquè no puc consumir-la cada setmana. Que no, no? Teu.
No, tòfona.
No. Bé, no tenim tòfona, efectivament, el greix és com conductor.
Això és un good fast food, eh?
Boníssim.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La Gran Guerra del Nord va ser un conflicte llarg i decisiu que va sacsejar l'Europa septentrional entre 1700 i 1721 amb l'objectiu de controlar l'espai estratègic del Mar Bàltic. En aquest escenari s'hi van enfrontar les grans potències del nord i de l'est d'Europa amb un imperi suec en el moment de màxima expansió. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 2:15. Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
David Carabén, què tal, com estàs?
Molt bé.
Com va la vida, companys?
Fantàstic.
Un diumenge més aquí, fent la patà amb aquesta taverna de cançons, de cargols i d'insectes, avui. D'això va la cosa, perquè de cargols la gastronomia catalana té tradició, tots n'hem tastat.
I tant.
D'insectes
i els hem digerit, i els hem digerit.
Sí,
també,
que no és de fàcil digestió.
No,
eh?
No.
Abans d'un bol, una cargolada no recomanable.
Doncs a mi em va passar.
I què?
Doncs, home, va ser una cosa intensa. Va haver-hi una mena de contenció allà important.
Quina capacitat d'ingerir cargols tens? I a més després de festes,
escassíssima.
No?
Escassíssima.
O sigui, amb 10 estàs ple.
No és que estigui ple, és a dir, m'entusiasmen, però sé que no els digereixo bé. I ho faig perquè tinc un molt bon amic que viu fora que sempre que ve vol menjar cargols. I llavors hem d'anar a menjar cargols per nassos.
I tu, Roger, la relació amb els cargols i els bolos?
No m'ho ha passat mai, això. I jo he de dir que els digereixo bastant bé, en general. Mm-hmm. Els cargols. M'agraden molt.
I els insectes?
Els insectes és una
com
cosa...
Com a proteïna,
sí,
eh?
No ho havia provat, això. No ho havia provat i ara a Mèxic, quan ven a Guadalajara, a la Fira del Llibre de Guadalajara, doncs vam menjar això, cucs i grills i escarmatets i formigues voladores i...
Però és com els cargols que hi posen un condiment i una salsa que així té la gràcia?
Veritat és que tot n'hi ha com dissecat, no és tou.
No són tendres, sí. No són cruixents. Sí que deuen ser cruixents, però...
Sí, és cruixent, picant i saladet.
Aquí estem incentivant el dejú del gener sobri, eh?
No, però vaig pensar, saps? Clar, fa impressió. Veus que hi és i això ho hem de provar perquè... Aquí, home, aquí jo no és tan fàcil de trobar-ho als restaurants, diguéssim. I ho proves i penses, però carai, però si mengem cargols tranquil·lament i mengem gambes, per exemple, que és una cosa que...
Per tant, et va agradar la idea? És el futur va cap aquí, eh? La nova proteïna seran els insectes.
Clar. Sí, és una proteïna barata, no? No ho sé.
I no hi haurà tantes granges de porcs per tot el nostre país que ens deixen els
polims. Jo la proteïna la vaig veure per enlloc. Jo vaig tenir la sensació de menjar queratina, que és el que fa dura les closques dels insectes.
I després de la ingesta dius allò de, ostres, que tip que estic.
Home, també t'he de dir que no em vaig menjar un plat sencer, vull dir.
Però amb què els amaneixes? És a dir, amb una mica d'oli, amb una mica de sal, amb una mica
no,
de...
No, ja venen com si fossin un snack. Sí, com si fossin un snack. I te'n vas allà amb una mescaleria, al Templo del Mescal vam anar.
Clar, amb el mescal. Amb això que els fas baixar avall.
I entre el mescal i el d'allò, tot va ser una experiència religiosa.
Un bon maridatge.
Val més mescal.
Molt bé, un bon maridatge. Va, amb el Roger Mas i el David Carabent arrenquem posant cançons i banda sonora als insectes i als cargols. Tot vostre. Ara torno.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabent.
Jo, clar, Roger, aquí em dius que comencem a parlar d'insectes i em vas agafar una mica amb els pixats al ventre. Però res, em va fer il·lusió perquè vaig recuperar un músic que feia temps que no escoltava, que en canvi als anys 90 el vaig escoltar molt, que és el Michael Nyman, i aquí tenim una peça inclosa a la banda sonora de A Z and Two Knots. Sempre saps que feia aquestes bandes sonores pel Peter Greenaway, i aquí aquesta peça es diu L'escargó, el cargol. El Michael Nyman amb aquest compositor de música clàssica per a gent que molt probablement no li agradi gaire la música clàssica o no hi estigui gaire basat. Té aquesta peculiaritat de tenir uns tempos molt marcats com la música popular, no? Mm. I va ser molt influent en moltes bandes d'aquella època. Ara, quan comentàvem la Rosalia, l'ús que fa dels violins...
Aquests obstinats.
És molt Michael Nyman, no, en realitat.
Exactament. Això que dius, l'escargó, a França també mengen cargols, però ja saps que són molt més grossos,
sí,
i fan una mica més d'angúnia. I, de fet, a Itàlia també es mengen cargols, no hi ha gaire...
Com es diuen en Itàlia? Caracoli o...
Escarafaggio? Lumaca.
Lumaca.
O sigui, no, escarafaggio és un escarbat, perdó.
Ah, vale.
La lumaca, que seria que com els que és un llimac...
Com els madrilenys, sí, diuen pantomaca, no? Palomaca.
Exacte. La lumaca no és un llimac, és el cargol. I es mengen, però no hi ha gaire tradició, perquè són molt grossos i els hi fan amb ells mateixos també una mica de fàstic.
Ah, sí?
I aleshores Paolo Conte, que és de Piemont, de la província d'Asti, a Piemont, que això seria la Padània, al nord, que és com una... És la vall del Po, que fa molt fred, hi ha sempre boira, i és com trobar-te un tros de centre Europa a Itàlia, no? Però només saltant els Apenins, a 20 quilòmetres, hi ha Gènova, on hi ha la llum del Mediterrani, hi ha oliveres, passem de la mantega a l'oli, en 20 quilòmetres, no? Passem de la boira al sol. I per la gent de la campanya, com Paolo Conte, Gènova és un somni i les gambes vermelles són un somni.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra.
Pablo Conte és una orella. He buscat una versió de fa pocs anys, però cantava ja que estava una mica moribund. Una altra, el 2005, que estava prou bé i sonava molt bé, estava molt ben gravada, però amb la meva filla hem convingut que aquesta de, aquest directe del 85 era la més vivace i era la que estava més bé. I Pablo Conte, per mi, és un dels grans escriptors de lletres, eh?
És preciosa aquesta imatge que diu del mar, que no està mai quieta. Fins i tot per la nit està...
Exacte, diu això. I quina por que ens fa aquesta mar fosca, que es mou fins i tot de nit, i no està mai quieta, no? És molt bonic. Llavors, com que ara no us explicaré tota la lletra, si us interessa la lletra de Gènova per noi, en el disc Joia robada des del Joan Isaac, hi ha una traducció que està més que bé per poder sentir Gènova per noi en català.
El gran Joan Isaac. Doncs escolta, jo insisteixo una mica amb els cargols. T'he portat un músic que a mi em va fascinar a mitjans dels anys 90, perquè en un sol any va treure 4 o 5 discos amb 20 cançons cadascun. Què va fer? Va recopilar totes les maquetes que havia gravat ell a casa i les va anar publicant amb... realment regalant-nos una capacitat compositiva bestial, una sèrie d'idees musicals collonudes. El que passa que és un personatge bastant irregular i llavors de sobte va desaparèixer del mapa i va tornar a principis dels anys 2000 i va tornar, entre d'altres, discos amb aquest que es diu Between My Ears, There's Nothing, entre les meves orelles, No Hi Ha Res, que No Hi Ha Res, que és del 2006, amb una cançó que es deia Snails, és a dir, cargols. When you go away, quan marxis, provaré de trobar algú altre. Però fracassaré. And if you came back, you'd hold my heart. I si tornes amb mi, em sostindràs el cor com un gegant esclafant cargols. El Baby Bird, que és l'àlies de Stephen Jones, doncs es gravava a casa i, evidentment, té aquest component que van haver-hi altres músics del lo-fi, és a dir, de la baixa fidelitat dels anys 90, que era el de una mica la cacofonia, és a dir, la reiteració, perquè normalment aquests músics es gravaven els cors ells mateixos, es doblaven les veus i gravaven totes les línies de guitarra, totes les línies de baix, totes les bateries, ho gravaven ells sols. I llavors tots aquests discos tenen aquesta qualitat de... Bueno, molt peculiar, no? Que semblen redundants i barregen aquesta intimitat d'una persona que està dintre d'una habitació, però que, com ell, doncs fa cançons pop molt lluminoses i molt expansives.
Doncs, parlant d'insectes, el que hem portat el tercer disc en solitari, el cançoner electromagnètic, tenia uns insectes dissecats que sonaven així.
Deixa passar el vent per les finestres del nord. Deixa passar el vent que t'airegi tot el cor. Els quadres antics bloquegen pels racons, negres ametllers i uns opits versos d'amor. Dolces tardes de setembre, tot el final de l'estiu malferit. Els insectes que ens vegueren junts, com imbècils es comencen a morir.
És un de dels meus discos preferits del Quimi, perquè el primer, el Persones Estranyes, del 87, i aquest me'l vaig perdre, i jo vaig descobrir el Quimi al cap de 10 anys, quan el segon disc va sortir el 97, Ok sobre pedres, que és, sí, que és on hi ha la Rambla. Hi ha una cançó que es diu Massa, que és la meva preferida del Quimi, i allà hi ha el tombant de segle, hi ha 3 o 4 discos seguits del Quimi que són una cosa estupenda de principi i final.
Té aquesta qualitat de un surrealisme molt simpàtic, molt enginyós i molt divertit, sempre el Quimi, que en realitat també és el que tenia una part dels nostres records, la nostra formació com a diguéssim, com a telespectadors, no? Va ser aquesta sèrie.
Soy un saltamontes que le gusta el sol y saltar sin parar. Me divierto mucho en cualquier lugar viendo a todos trabajar. La 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 la. La 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 la.
Això que sentim és el Saltamontes Flip, que formava part de la banda sonora de la Veja Maya. El Saltamontes Flip era aquell personatge tan simpàtic que anava amb un barret de copa i que protegia la Veja Maya.
Bueno,
és una cosa curiosa perquè, per una banda, vaig pensar amb les llagostes, amb els saltamontes, perquè llegint l'Evangeli segons Sant Marc explica que Joan el Baptista s'alimentava a base de llagostes i de mel silvestre. Per tant, això que diem que en el futur haurem de menjar insectes, coi, en el passat es veu que resulta que també ho fèiem. I llavors això em va fer pensar, doncs, amb quina llagosta, amb quin saltamontes jo coneixia, i dic, ostres, el Flip, és veritat, quin personatge més bonic. I llavors em vaig dedicar a buscar qui ho havia compost, aquestes cançons. I resulta que és un txec que es deia Karel Svoboda, que era fill d'un sastre i es va dedicar a fer feines, va treballar a la mina, va treballar de precisament, doncs, conduint tractors als camps de Txèquia i va acabar fent música amb una banda pop que es deia Mephisto de Txèquia, i llavors la ZDF, que és aquest canal de televisió alemany, el va contractar per fer bandes sonores, i va fer la banda sonora de Vicky el Vikingo, de la Veja Maya, de totes aquestes sèries que vam veure nosaltres de nens, i es va acabar suïcidant el pobre, que és, després de fer aquestes músiques tan felices i
com
tan...
és que hi ha,
no ho sé,
hi ha com una cosa negra amb la gent que fa coses per canalla, nens, que a vegades, sí, acaben a les vies del tren.
Sí, el pallasso que plora, no? És aquesta, sí, cosa, collons.
Sí, és, hòstia, un clàssic, això.
I Karel Svoboda, doncs un homenatge al nostre estimat Karel Svoboda, que va compondre el Saltamontes Flip.
Doncs escolta'm, hi ha dos insectes que jo crec que ningú es menjarà mai, que són el poll i la puça.
El poll i la puça es volen casar. L'un li diu a l'altre...
I el pac i el durà.
Respon la formiga.
I el portaré jo.
Caseu-vos, caseu-vos, sabreu el que és bo. El poll i la puça ja tenen el pa. L'un li diu a l'altre...
I el vi, qui el durà?
Respon el mosquit del fons del celler.
Caseu-vos, caseu-vos, que ja portaré.
El poll i la puça ja es poden casar, però falta música.
Qui la tocarà?
Ja respon el grill, que és bon sonador.
Caseu-vos, caseu-vos, ja tocaré jo.
El poll i la puça ja es...
Doncs bé, això, jo tenia de petit un vinil a casa que es deia L'Orgue de Gats, que era una edició molt maca de la Trinca de cançons per nens, i aquesta hi era un gran disco. El poll i la puça de la Trinca.
Roger Mas i David Carabent, fins aquí els dos escarbats del suplement. Moltes, moltes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat.
Els Beatles.
Exacte, els dos escarbats dels Beatles del suplement. Ara tornem. Salut, que tingueu bona setmana.
Salut.
Bona setmana.
El suplement, amb Roger Escapa. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs
s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya,
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Trayvon Martin. 25 anys del Black Music Festival, el referent de la música negra a Catalunya. Del 6 de febrer al 22 de març, una edició inoblidable en Ben Harper, Morgan, Gilipollas, Art Freak and the Perpetual Singers, The Harlem Gospel Travelers, A Contra Blues, Extraña Ways Orquestra, Guillemino i molts més. Més informació a blackmusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Estem anant cap a l'Antàrtida i en aquests moments estem travessant el pas de Drake.
Un equip de Catalunya Ràdio ha acompanyat l'expedició científica al continent blanc.
Descobrim com es preserva un territori fràgil i amenaçat a la fi del món i coneixem els científics que hi treballen cada any gràcies a una figura pionera, Josefina Castellví. Sense ella, les actuals bases antàrtiques espanyoles no existirien.
Ha salido una ballena a respirar.
Anem aquí coberta i caure.
A l'Antàrtida no hi ha ossos. El podcast de Domènec Sobirà i el tècnic de so José Antonio Rodríguez. A l'app i al web d'aquest ràdio i al 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a la una del migdia. Aquesta tarda, enganxats de nou al Tot Gira, tenen feina perquè hi havien de retransmetre un partit que ha quedat ajornat per aquesta tarda, David.
Què tal? Com estem, Escapa? Mira, ara parlaré del Sevilla-Girona, que efectivament es jugarà un quart de cinc, però deixa'm que t'expliqui una circumstància, un fet d'última hora, jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. Estàvem molt pendents a aquesta hora, fa mitja hora, de la baixada de l'Ince Ibon. És sí. Perquè ja sé que nosaltres no tenim tradició d'esports d'hivern, però és la gran icona d'aquests jocs de Milà, Cortina d'Ampezzo, 41 anys, es retirava després d'aquests jocs, i ho havia apostat tot a aconseguir una nova medalla en un joc que hauria estat la seva cinquena medalla olímpica. Doncs bé, es va trencar els lligaments poc abans d'aquests jocs d'hivern, i malgrat tot va decidir, això amb l'esquí és possible, competir amb els lligaments trencats. Va fer ahir la mànega de classificació i va acabar tercera posició de medalla. Avui la gran final del gegant femení, i s'ha trencat coll i barres. Ha caigut.
Què dius ara?
Gestos de dolor. Les imatges són molt impactants perquè plorava i cridava la mateixa neu d'aquesta pista de Milà Cortina d'Ampezzo, i se l'han endut amb helicòpter, i per tant l'Ince Ibon que diu adeu als jocs i adeu a la seva carrera amb 41 anys, per tant una pena perquè s'ha quedat sense medalla. Hi havia molta expectació i finalment no l'ha aconseguida.
Doncs sí, déu-n'hi-do també. Quina tragèdia i quin esport tant de risc que sí. Pot canviar la trajectòria amb un obrir i tancar d'ulls, eh?
Sí, totalment. Avui, per cert, primera catalana que entrarà en escena. Serà a 8:15, la Nora Cornell, rider freestyle, que participarà a la classificació de Vikern. Estarem pendent al Tot Gira. I, com dèiem, a 4:00 ens hi posarem amb el Sevilla-Girona. Ahir s'havia de jugar a 7:15. Va ser el Sevilla qui va demanar pel temporal que hi ha a Andalusia. No és que plogués molt ahir a Sevilla, però el problema és que el Sevilla té molta gent, molts aficionats que venen de províncies. I per preservar, diguem-ne, el desplaçament dels seus seguidors, van demanar a la Lliga que es ajornés el partit partit. La Lliga no és molt partidària d'anar acumulant ajornaments. Ahir també es va suspendre el Rayo Oviedo, amb molt rerefons al darrere perquè el camp no està gens bé, l'afició està criticant la deixadesa del club de Martín Pérez, el president del Rayo, i finalment es va decidir que el partit es jugui avui a 4:15. El seguirem sense Ter Stegen, recorda, i serà Gazzaniga avui a la porteria.
Han fitxat un porter al final, al Girona?
Sí, Rubén Blanco. És un porter que estava al Celta, que no estava tenint minuts, ara últimament a l'Olímpic de Marsella. En principi arriba per ser simplement suplent per si hi ha emergència, si es lesiona Gazzaniga, que serà el porter fins al final de temporada. I quan acabi el partit del Girona, ressaca del que va passar ahir al Camp Nou, la victòria, bona victòria del Barça. Avui parlarem de Tomi Marquès, aquest jugador jove, que va debutar ahir de la mà de Hansi Flick i que, compta, avui serà el Johan jugant amb el Barça Atlètic. Això ja és habitual. Si jugues pocs minuts, l'endemà cap al filial i a sumar més minuts i més experiència. El seguirem avui.
Fantàstic, David. Una abraçada. Que vagi bé.
Que vagi bé.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Pau Comelles, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Blai Iniesta i l'Helena Ramos i el control central l'Andrea Martínez. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molesca busca tòfones al Solsonès. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement i a la plataforma 3Cat i a través de les xarxes també amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Que vagi bé, salut i ràdio. Bona tarda de diumenge.
El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.